Mira, et podria parlar de pandèmies i d'històries, però no. Deixa'm que comenci avui amb el tema de la democràcia. Ja saps que és un tema que darrerament ja l'estem pervertint fins a extrems que no et podries arribar a imaginar. Un exemple més, un de més, és una gota més. La segona tinent d'alcalde de Lleida, Jordina Freixenet, ha anunciat que deixa la seva formació política, que és el moviment d'esquerres, el MES, arran de l'acord electoral que ha concretat amb Junts per Catalunya per presentar-se a les eleccions previstes pel proper 14 de febrer. Per què dic que anem a pervertir la democràcia? Resulta que la Jordina Freixenet, igual que el Jordi Fortuny, que és el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, després de fer les votacions i de que el 51% digués que sí, que havien d'anar a les llistes de JxCat, doncs, clar, no ha sortit la seva opció, solució, marxem. Home, si la democràcia és, escolta, sí, votem, si surt el meu, perfecte, però si no surt el meu, m'enfado i marxo, doncs quina democràcia és aquesta? Doncs la que ens està acompanyant els darrers temps. En fi, sóc el Ricard Álvarez i d'aquestes i altres notícies te'n parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
En fi, primer programa de l'any 2021. Avui, dilluns, 4 de gener del 2021. A veure quantes setmanes ens dura això d'equivocar-nos en dir l'any. Espero que no massa, però a mi sempre em passa, els primers dies. És normal. A més, el 2020 ha estat tan intens i encara les cuetades del 2020 les tenim tan presents que és normal que passi. Comencem setmana, una setmana encara especial, perquè aquest dimecres arriben els Ses Majestats, els Reis d'Orient. Que vaja, no sé si estan en perill d'extinció o no, perquè com que són reis, doncs ja m'enteneu, no sigui cas. Hi ha gent que no veu la diferència en lloc, escolta la paraula rei i ja està, ja tenim el problema. En fi, els Reis d'Orient, que acabaran arribant a Lleida i a totes les llars per portar, doncs, coses maques en la major part dels casos. Algú li han de deixar carbó. Algú li haurien de deixar carbó. Veurem com va. En fi, comencem la setmana d'aquest 2021. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, després tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i posarem somriures a les cares de la gent. Ho farem amb el Joel Carnicer, camí cap a la una. A partir de la una estarà amb nosaltres el Joan Ramon González amb els seus bocins d'història i a partir de 2:15 a la radiografia parlem d'esports, ja ho saps, amb l'Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, amb el Xavi Pérez, president d'honor de la FECOL, i amb la Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley. Avui també ens acompanyarà el Pere Roquer, que és el president del Club de Bàsquet Pardinyes. En fi, des d'ara fins a arribar a les dues, des de COPE Lleida, busquem tota aquesta actualitat informativa. Però ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, perquè avui hem tingut una mínima de 2 graus sota zero a la ciutat de Lleida. Portem sota zero els darrers 2-3 dies i ara mateix estem a 4 graus, però ull, perquè el temps ve especial aquesta setmana. Primer, deixeu-me que saludi al nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, primer de tot,
bon any.
Sí, mira, jo estic convençut, i ho estic explicant, que llevat del mes de gener, que serà complicat, no cal que ens enganyem, a partir del febrer jo crec que cada dia serà millor que l'anterior, cada dia. És a dir, el 2021 serà de millor. Sí. Ho tinc claríssim. En fi, Armando Álvarez, vinga, va, com que hem acabat any, i sé que ets una persona que li agrada molt fer recull de xifres, estadístiques, gràfiques, parla'm del que ha estat, meteorològicament parlant, l'any 2020.
Doncs el 2020 a la ciutat de Lleida ha sortit el sisè més càlid dels darrers 80 anys i especialment el segon més càlid en quant a les temperatures mitjanes de les mínimes de tots els dies de l'any. Només hem tingut 15 dies de glaçades, que pot ser pel fred que hem passat els darrers dies de desembre i els primers de gener, no ho sembla, però no hem tingut gaires glaçades, només 15, lo normal és que tinguin de 30 a 40, hem tingut 86 dies de més de 30 graus, 27 nits tropicals d'aquestes que el termòmetre no baixa de 20. Ha sigut un any plujós, gairebé en falten 3 litres per arribar a 500. Podem dir que estem en la banda càlida, que és la que portem. Passa que els darrers dies i el que ens ve encara, pues, tindrem molt fred, en el qual no sembla, no ens en recordem gaire de com ha sigut tot l'any. La primera semestre de l'any va ploure moltíssim.
Sí, és veritat.
Gairebé el 71% de la pluja de l'any es va rebre del gener, el febrer no, març, abril, maig i juny, no?
Sí, sí, sí.
En 6 dies de calamarsa, vull dir, en aquests xàfecs i tempestes, recordarem la del 28 d'agost, tan intensa, breu, però molt intensa, que va fer estralls, un petit turbonada al mes de febrer, que va fer molts estralls, a mi me va trencar un toldo, però a molta gent també li va haver trencadisses a les taulades.
És veritat, és veritat.
Ens en recordem quan ens passa algo a nosaltres mateixos.
Sí, sí,
no?
Sí, sí.
I bueno, pues dins de la tònica càlida, però ara sembla que s'han tirat les tornes.
Venga,
i de fred.
Armando Álvarez, a veure, previsió per avui i
bueno,
demà.
Primer dir que aquestes darreres tres nits han sigut molt glaçades al Pirineu, a les cotes altes, sí, del Pirineu. Ahí tenien 16 sota 0 a Baqueira, 2.400, al Pic de l'Orre també 2.400. Aquesta nit i matinada ha hagut gairebé un vicerècord històric, perquè en un lloc gairebé que ningú sap on queda ben bé, que és el Cloc del Tuc de la Llança, que està a la Vall d'Aran, una mica cap a la dreta, si mirem el mapa de Baqueira Beret, s'ha arribat a una cifra, bueno, impressionant, 28,8 sota zero.
Déu-n'hi-do.
Hem de dir que el rècord històric de tota la península ibèrica entre Espanya i Portugal és de 32 sota zero, i està a les comarques de Lleida, a Estangento, a la Vall Fosca, al Pallars Jussà, que es va assolir el 2 de febrer de 1956,
bueno,
que va ser de 32. Per això, si han arribat a 29, s'ha quedat molt a prop.
Sí, sí,
és cert,
sí,
que ara se mesura a tot arreu i a tots els puestos, i n'hi ha moltes més estacions que les havia, que havia l'any 56, i segur que trobarem algun rècord d'aquí aviat. N'hi ha estacions a la Neto, a la Pica d'Estat i als puestos més freds de tot el Pirineu. Doncs podrien arribar. Els propers tres dies, avui, demà i demà passat, seran freds, molt freds, amb glaçades que s'aniran intensificant, tant al Pirineu, amb temperatures a les poblacions del Pirineu d'entre 8 sota 0, 10 o 12 sota 0, ja no dic als cims més, fins i tot menys, i a la plana de Lleida entre 2 sota 0 i 5 sota 0.
Ja, no.
Avui, demà i demà passat.
Home,
però
ja
amb predomini del sol, amb alguns núvols, alguna nevadeta a la cara nord del Pirineu, tot plegat, poca cosa en quant a precipitacions. Temperatures màximes que no arribaran ni als 9 ni als 10 graus. I hi ha un preavís de Meteocat de que podria nevar. Això ja s'anirà confirmant demà.
A veure, això anava a preguntar,
dia,
sí.
És a dir, el dia 7, després de Reis,
sí
que augmentarien els núvols, però com tenim molt fred i ens ve una perturbació de sud, de sud-oest, més húmida, aportaria la humitat. Esa humitat amb el fred podria convertir-se en neu de cara al dia 7, a final del dia 7, o la matinada, la nit matinada del 7 al 8. Això s'ha d'anar confirmant, per això és un preavís.
Bueno.
Les nevades no es poden preveure amb molts dies. Ara estem a dilluns, i preveure que dijous o divendres nevarà és molt avançat.
Bueno, de totes maneres,
l'avís bo seria el dia 6. Doncs podria nevar, i la cota sí que se desploma molt avall, que són 200 metres, 100 metres amunt, 100 metres avall.
Vale.
De fet, està previst que se podien acumular 2 centímetres de neu a partir de 400 metres, però vull dir que aquestes cotes sí que agafen la meitat sud de Lleida.
Bueno,
Lleida està entre 150 i 200 metres,
sí,
aproximadament.
Demà que és dimarts, Armando, farem una estimació una mica més aproximada.
Ja ens sent aquesta possibilitat que
hi ha
temperatures molt baixes els propers dies. Després remuntarien a partir de divendres dissabte.
Bueno, a mi el que m'interessa és saber si he de venir esquiant o no el divendres a la ràdio.
No, com a molt, seria anecdòtic.
Espera, perquè la ciutat, la neu, no m'agrada gens.
No, ja, perquè entrebanca molt la vida. Sí, sí.
Clar, no estem preparats, a més.
Recordem que la darrera nevada va ser el 28 de febrer del 2018.
Bueno.
Sí, va ser prou evident, Va ser bastant...
Sí. Me'n recordo.
Va haver prou gruix.
Sí, sí. Molt bé, doncs...
Intentarem esbrinar i reconfirmar o no.
Demà afinem una mica més.
el dia 6 pel mig, que seria el dia bo per fer la previsió pel dia següent.
Molt bé. Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Fins demà.
Fins demà i bon any a tothom.
Gràcies, Armando. Per cert, l'estat de les carreteres, hores d'ara tenim una circulació intensa a la A2, al quilòmetre 530, que és a l'alçada de Ribera d'Ondara, direcció Lleida, on hi ha un carril tallat a causa d'una avèria. Busquem l'actualitat informativa, vinga.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bueno, mira, primer de tot, com et deia, demà hauria de ser el dia de la cavalcada, que no hi serà com a tal, i vaja, menys amb les xifres que et diré ara de la pandèmia, encara menys, però, escolta, els Reis acaben venint, afortunadament. I a Lleida, doncs, va arrencar el passat dissabte, dia 2, l'espectacle La Factoria dels Reixos, que mostra als infants com es prepara la nit de Reis. S'està fent durant 4 dies 24 funcions al pavelló Barris Nord, amb un aforament molt reduït, però amb totes les funcions i amb els 4 dies s'arribarà als 12.000 espectadors. I a més, l'Ajuntament de Lleida ja ens va dir que demà, des de les 4 de la tarda, hi haurà una cavalcada express secreta per Lleida. És a dir, sortiran, suposo, tres carrosses amb els tres reis, però no a la velocitat lenta habitual, sinó a una velocitat més alta, i passaran per molts llocs de Lleida perquè els puguem veure, però no perquè baixem al carrer i ens hi posem per allí. Això és el que passarà demà. També dic que l'orquestra Julià Carbonell ha fet un cant al record i a l'esperança en el concert d'any nou, que per cert s'ha estrenat a Tremp, va ser ahir diumenge, amb el títol Preludi 21, més de 30 músics van interpretar un repertori que ha combinat Vivaldi amb peces modernes. I ja sabeu que a Lleida la primera vacunació, a Lleida Ciutat Parlo, es va realitzar a la residència Balàfia 1. 24 hores després es va confirmar que una de les infermeres que administrava la vacuna havia donat positiu per coronavirus. O sigui, ja el buscat i rebuscat. O sigui, saps allò que dius, això segur que no podrà passar? Doncs tranquil, que passarà. I per desgràcia passarà a Lleida. En fi, que hagi passat a Lleida és anecdòtic. Ara bé, que Salut no se li hagi ocorregut fer un test d'antígens, d'aquest que tarda 15 minuts a saber els resultats, a les persones que han d'entrar a les residències a vacunar, allí mateix al carrer, o a la furgoneta a la que vinguin, és... Vaja, per si encara no estaves alarmat per la gestió que estan duent a terme els polítics, perquè t'acabis d'alarmar del tot. O sigui, resulta que no hem pogut fer un test d'antígens. Sabem que les residències de la tercera edat són punts febles i molt problemàtics quan entra el virus. Doncs escolta, entrem sense fer-nos les proves. I al final resulta que ha hagut positiu. Bueno, afortunadament també ha donat positiu una treballadora del centre. Però afortunadament, dic afortunadament, almenys aquesta vegada, toquem fusta, han confirmat amb una segona PCR que cap usuari d'aquesta residència de Balàfia 1 de Lleida s'ha contagiat de la Covid-19. De totes maneres, els residents continuaran aïllats per precaució fins dimecres, 10 dies després de rebre la vacuna. Afortunadament, cap ha donat positiu. Però vaja, que haguem d'aprendre així, amb aquests avisos, és demencial ja, és demencial. Segueixen els brots a les residències de la tercera edat i, de fet, ja sabeu que es va detectar un brot de Covid-19 a la residència d'avis de Solsona, amb 29 positius. També hi ha 5 professionals afectats que es troben aïllats als seus domicilis. Però és que, a més, hi ha hagut un altre brot de Covid-19 que s'ha detectat aquesta setmana a la residència per la tercera edat de Solsona. Va causar ahir dos morts més que se sumen a la defunció de dissabte a la matinada. Per tant, són 3 ja. També s'ha detectat un nou positiu entre els residents, de manera que la xifra d'usuaris contagiats és de 39. Que ja són xifres que les normalitzem, però 39 persones que es contagien a una residència, aviam, és que o no es fan bé les coses o jo no ho entenc. Perquè si les mascaretes són eficients i tothom porta mascareta, no ens hauríem de contagiar, oi? Doncs per què a les residències hi ha aquests contagis tan massius? No es ventile? No es du mascareta? Què està passant? És que estem al gener del 2021. La pandèmia va arribar al març del 2020. No hem après res. És que em fa... Mira, em fa respecte dir-ho, però és que no hem après res. És que d'aquí 4 dies farà un any que estem amb això. Que és que quan veus les imatges d'aquestes festes de cap d'any i la gent indignada perquè no els deixaven anar de festa, és que no hem après res, no hem après res. Jo era optimista i en molts períodes del 2020 era optimista dient, escolta, la societat aprendrem moltes coses. És que hi ha dies que em llevo i vaja, sóc pessimista total. És que no hem après res. Si és que tot el tema, i ara ja m'allunyo del tema sanitari, però de tot el tema de sostenibilitat, del tema de la contaminació, del tema de baixar, de traure el peu de l'accelerador com a societat, parlo del consum de recursos naturals, parlo de la sostenibilitat. Si és que darrerament m'adono que no m'ha après res. Res de res. És una pena, eh? Perquè l'avís ha estat seriós. Està sent seriós, eh? Que portem 10 mesos amb aquesta història. Però no sé. O sigui, el tema de les residències, que el gener encara a Solsona. Qui diu a Solsona diu Albacete. És que m'és igual. Hi hagi 39 contagiats en una residència, ja no parlem de la de Tremp, ni d'altres d'Espanya, eh? És que no m'ha après res. O és que no apliquem cap mesura, o és que la gent ja ens és igual tot, passem de tot, i escolta, com que ja han inventat la vacuna i ja l'estan començant a posar, doncs alegria, ja està, baixem la guàrdia i ja està. Les xifres que donarem avui són de preocupació total i absoluta, el que passa és que com que ho hem normalitzat tot, doncs escolta, tranquils. El nombre de persones ingressades amb Covid-19 als hospitals de la Regió Sanitària de Lleida, això són dades que ens facilita Salut, ha pujat a 150 avui dilluns, 15 més que el 31 de desembre. Perquè aquest cap de setmana, amb l'1 festiu i el cap de setmana, no s'han donat dades. Aviam, són xifres altes. Les UCIs també han registrat un augment de pacients crítics des de cap d'any i han passat de 13 a 16 en 4 dies. És que no són xifres per tirar coets. Fins a 1.650 vacunes han arribat avui dilluns a la demarcació de Lleida i, segons ha informat el Departament de Salut, a partir d'ara les vacunes arribaran els dilluns i els dijous. La resta de dies es procedirà a les vacunacions, que aquesta setmana ja començaran a rebre també els professionals sanitaris que es vacunaran als seus centres hospitalaris i d'atenció primària, que és una cosa que no havia entès ningú. És a dir, no, mira, primer comencem a les residències de gent gran i els seus treballadors. Perfecte. És un punt negre de la societat. Re a dir. Ara, podíem estar vacunant també a les infermeres, als infermers, a les doctores, als doctors que estan als hospitals, si us plau, que també estan a primera línia, que també són els que han patit un munt de contagis a l'ombra. Si és que al final, per la pressió popular, se n'adonen i diuen no, mira, aquesta setmana ja tornem a... Ja contagiarem també el... Perdó, contagiarem, ja vacunarem també el personal sanitari. Home, era evident. Vaja, era evident, però no es va fer. En fi, us estic parlant molt de les xifres. Quines són les xifres a hores d'ara? Doncs a la Regió Sanitària del Pla de Lleida, hores d'ara, el risc de rebrot ha pujat fins als 436 punts. 436 punts. Avui, dilluns 4 de gener, aquestes xifres no tenen ningú, pràcticament ningú, del 31 i 1. Ja m'enteneu per on vaig. De Nadal potser sí, però de la nit del 31 i l'1 encara no ha arribat, això. I del Nadal tot just, eh? Que són uns 10 dies. Per tant, tot just. Però és que el risc, la velocitat de reproducció de la malaltia, que és aquell índex que ens parla de com aninar en els propers dies, està per sobre de l'1. I el 1 és el primer objectiu. Baixar de l'1. Ja sabeu què vol dir. Hores d'ara, al Pla de Lleida, la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,21. 1,21 vol dir que de cada 100 infectats, aquests infectaran a 121 persones. Per tant, una tendència a l'alça. Alarmament a l'alça. 1,21. O sigui, la tendència és a l'alça. Però és que la tendència és a l'alça tenint en compte que no partim de zero, sinó d'un risc de rebrot de 436 punts. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran tenim un risc de rebrot de 814 punts i amb una velocitat de reproducció de la malaltia que està al 0,99, pràcticament fent les paus amb l'1. Que no és per tirar coets, simplement és que, mira, ni augmenta ni disminueix. Segueix com està, que està altíssim. Per cert, que tenim dades de vacunació ara també. Al Pla de Lleida s'han administrat ja 983 vacunes. 983 vacunes. I comptem amb 467 persones que han mort a causa de la Covid-19. Això al Pla de Lleida. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran tenim a 328 persones que han rebut la vacuna. I parlem de 127 persones que han perdut la vida a causa de la Covid-19. I com estem a Catalunya? Perquè al final és un indicador que també ens indica com està la comunitat. Ja sabeu que després els territoris normalment van a remolc, amb dies de retard o de vegades avançats, però acaben anant a remolc. Perquè al final la xifra de tot Catalunya és una xifra global que més o menys ens iguala a tots. Doncs resulta que el risc de rebrot ha pujat fins als 500 punts a Catalunya i que la velocitat de reproducció de la malaltia, que repeteixo, és un índex matemàtic, però sí que ens indica com aniran els propers dies, s'ha instal·lat, o sigui, ha pujat, vaja, al 1,27. Cada 100 infectats n'infectaran a 127. Per tant, és una tendència clara a l'alça. Clara a l'alça. Avui el Procicat ha despertat. El Procicat, al final, ja sabeu que és aquest ENS, que depèn de Protecció Civil i de la Generalitat de Catalunya. Avui es reuniran d'urgència. A veure, perquè clar, les xifres són dolentes. Però, perdoni, les xifres són tan dolentes com el passat dilluns, dia 28, en el que havien d'haver decidit mesures molt més restrictives pel cap d'any. Però que no vam tenir nassos. Amb perdó, eh? Però no vam tenir nassos de fer-ho. Clar, ara ja se'ns n'està anant de mare una altra vegada, més del que estava. Ara sí, ara ficarem mesures restrictives per quedar bé per la galeria. Per quan? Per demà? Si no hi ha cavalcades. No sigui cas que la gent, després de fer la nit de Nadal, el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve, el sopar del 31 de desembre i el dinar de l'1 de gener, no sigui cas, ara anem a ficar unes mesures més restrictives, no sigui cas que el problema vingui pel dinar del Dia de Reis. Home, si us plau. Abans de Nadal hi havíem d'haver ficat aquí unes mesures com Déu mana, escolta. Que no ens agraden a ningú, però si això estem tots d'acord. Si això ho tenim tots claríssim. A ningú ens agrada. Però conegueu algú que li agrada estar en pandèmia? Ningú. Però hi estem. I com que hi estem, doncs haurem de... No sé... Haurem de posar-hi remei, d'una manera o altra. Anem fent pedaços. Sí, és a dir, cada vegada que fem una decisió diem, bueno, no, sí, és que ja sabem que hi ha un tant percent de gent que morirà, però mira, estic disposat a assumir-ho. Però si aquí ningú assumeix res, heu vist algun polític que assumeixi alguna cosa? Ningú ha assumit res. Si Alba Vergés està fent decisions estranyíssimes que no concorden amb el que diu el responsable de sanitat, el doctor Argimon. I aquí ningú assumeix res. És qui entén. Però és que d'altres científics i doctors independents abans de Nadal es van posar les mans al cap amb el que va decidir el Procicat. No passa res. Per a què els tenim, els experts? Per res. Per res. els experts per res els tenim. Perquè si els tinguéssim per alguna cosa, els haguéssim escoltat. I segurament ens dirien i ens diuen coses que no ens agraden. Però escolta, què hi farem? Què hi farem? En fi, aquestes són les dades. Els propers dies, ens diuen, la tendència seguirà sent a l'alça. Per tant, ja ho hem dit, ja ho saps, però t'ho torno a dir. Mantén la distància física, no la distància social, que com molt bé dèiem, no és un problema de distància social, és distància física. Física, 2 metres. Mascareta. Encara hi ha qui va pel carrer sense mascareta o amb la mascareta sota del nas. Encara no ho hem entès, no ho hem entès en 10 mesos. Renta't les mans, que sembla que això ja... Bueno, això de les mans... Ja, que sí, renta't les mans, no toquis coses. I evita estar amb aglomeracions o grups de gens en un lloc tancat. Si és que són aquestes 3-4 normes que són fàcils de dur a terme, que et poden salvar. Que la majoria són asimptomàtics, sí, però millor no l'agafis, que no saps com, no saps quin premi de la loteria aquesta et pot tocar. No ho saps? I com que no ho saps, millor no l'agafis. En fi, estem a dilluns, 4 de gener, hem entrat al 2021. Coses que també canvien ja des de l'1 de gener. Canvio de tema, totalment, ara. Doncs que els patinets elèctrics no poden circular per les voreres ni les zones de vianants, ni superar els 25 km per hora de velocitat. A més, els seus usuaris han de complir les normes de circulació com la resta de vehicles. Bueno, és una cosa evident, però que si tu vas pel carrer... Escolta, ni ciclistes, la majoria, o uns quants, no tots. Ni patinets, la majoria, o uns quants, no tots. No es para ni amb un stop, ni se cedeix el pas, ni amb un semàfor en vermell. I és una cosa que potser ens hi hem de començar a acostumar. Si no poden anar per les voreres ni per les zones peatonals, per on han d'anar? Doncs ja saps que Lleida és una ciutat 30 i que han d'anar per la calçada, juntament amb els vehicles, les motos, les furgonetes i els camionets. Per allà han d'anar els patinets. Només per les zones 30, que són el 87% dels carrers de la ciutat de Lleida. Per tant, per allà és per on han d'anar. I acabarem dient que l'any 2020 va acabar, entre altres coses, amb la pèrdua de la vida d'una persona que va estar lligada a Aspid durant força anys. De fet, hores d'ara era la seva vicepresidenta i va ser la presidenta a l'any 2012-2013. Aspid i Cope Lleida doncs, tenen un historial de col·laboració des de fa uns quants anys i per això et diem que la Montse Bertran va morir el darrer dia de l'any 2020. Com dèiem, va ser presidenta d'Aspid l'any 2012 i 2013 i actualment era vicepresidenta d'aquesta entitat. L'actual presidenta, la Viviana Bendicho, ha destacat la importància de la tasca que va portar a terme Bertran des dels diversos càrrecs que va exercir per promoure avenços i sobretot en defensa de l'autonomia personal, el dret a l'accessibilitat i el dret al treball de les persones amb discapacitat a la demarcació de Lleida. En fi, fem una pausa, va, i anem a posar-li somriures a les cares de la gent, perquè és una cosa que necessitem segur, vaja. Nosaltres ara fem una pausa i de seguida estem amb Joel Carnicer i posant somriures a les cares de la gent.
Este año 13 acompaña a sus majestades los Reyes Magos en Madrid, llenando de alegría e ilusión los corazones de todos los niños. Desde Madrid, cabalgata de Reyes Magos. Mañana por la noche, en 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los barrios cristianos de Beirut han sido los más devastados en la explosión que tuvo lugar en agosto en el puerto de la ciudad. La iglesia allí nos pide ayudar para reconstruir sus templos, conventos, hospitales. No podemos dejarles solos. Cuentan contigo. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
Herrera en COPE, COPE Lleida, Enricar Álvarez.
Doncs vinga, camí cap a la una de la tarda, anem a veure si remuntem això, perquè és un primer programa de l'any 2021 amb unes xifres de pandèmia que no ens ajuden a posar somriures a la cara. Doncs anem a arreglar-ho. Amb qui?
Amb ell.
Amb el, ja saps amb qui? Amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com es nota que el tronc et va portar un telèfon nou? Que bé se t'escolta, eh?
Sí, i a més com es nota que no tinc a la canalla ara per poder cridar. Perquè estic cridant com la boca d'un túnel. Tinc la boca més gran que un túnel, o sigui...
També... Ai, escolta, per cert, dilluns vinent teòricament heu de tornar a l'escola. No sé si... Bueno, us han passat algun correu intern que em puguis filtrar o què?
No, de moment jo he de tornar, a mi ningú m'ha dit res, en cas de duda...
Ja, bueno, sí, no acabis, en cas del...
Però a diners no t'ho perdis, no, la màgia, ja passis, la màgia d'ensenyament és que el millor t'ho diuen el dia abans del matí.
Sí, és veritat, això.
O a les 12 de la nit et diuen, no vingueu avui, demà no vingueu, saps? Però bueno, de moment que jo soc molt partidari que les escoles s'obrin perquè són necessàries.
Que sí. Però sempre que acompanyin les xifres, eh? Les xifres hores d'ara estan complicades, les coses com siguin.
Sí. Bé,
però que no vull parlar de pandèmia amb tu.
Escolta,
per cert, que he rebut un parell de missatges de gent que li va agradar molt la notícia aquella dels marcians mexicans, eh? Molt, molt, molt.
Homosexuales. Marcianos mexicanos homosexuales, a sobre. Venien tots. Escolta, abans de ja començar, perquè avui tinc una supersecció.
Te queden 8 minuts, vull dir...
Jo tinc temps de sobres, però vale. Escolta, arriben els Reixos i s'ha de comprar Julius.
Ah, és veritat, home. El llibre del Joel C. Pineda. Joel C. Pineda.
Clar, s'ha de comprar perquè, a més, quedareu bé, perquè és un llibre que és resultant bé, i si de cas ja us el firmaré, també. Però bueno, aneu-lo això... a buscar les llibreries.
Haurem de...
Un tom... pel carrer Major i neu.
A veure si la cosa millora. Sí, això, o si no, mira, a www.editorialgamberra.com potser no us arriba ja per Reis, però és igual, eh? Podeu fer un val. Eh?
Bueno, si el demanen ara, jo crec que encara avui, si el demanen avui encara els hi arribarà.
Pues editorialgamberra.com, allí teniu el Exacte. Julius, del Joel C. Pineda.
I si no, que Lleida hi és, pel carrer Major el podeu trobar, que hi és.
Vale.
No, però no va Déu.
Vinga, va.
Avui porto una secció que és una mica diferent, perquè vaig trobar la notícia i vaig dir, hosti, UDF, i no sé si ens durarà, si ocuparà potser tot l'espai.
Ah, és una secció nova, això?
Bueno, a veure, és de notícies, però és que he trobat unes portades del Pronto, de la revista Pronto, dels anys 80, i realment les garrifes de com ha canviat la premsa d'avui en dia, abans, no?, fa 40 anys.
Ah, però ha canviat a millor o a pitjor?
Bueno, depèn, però a mi potser de millor, perquè em fa més gràcia, perquè el d'ara tot és clickbaits i tot és quasi mentida, tot el que
es diu. Sí, també tant.
Però aquest... M'agraden molt els titulars, no?, perquè per exemple, diu, començo molt fort, a la portada del Pronto surt un noi que no sé qui és, però abans sí que, un hecho real, tengo un hijo subnormal. ¿Vale? Això és el titular del Pronto. Després diu, i després a baix, a la línia de baix sí que, això la portada només, eh?
Sí.
Maten a su madre i se la comen.
Mare de Déu, pues sí que anaven forts.
Sí, i llavors després diuen, han violado a Pedro Marín. El de la cançó d'Aire, saps? Tota la mateixa portada.
Tot junt, o sigui, la compra és segur.
Sí, no, clar, llavors ja te feia una mica d'un repàs, no?, i t'ho explicava una mica. Després n'hi ha un altre del 5 de gener del 81, també, que és fantàstic. Diu, de un susto, Aborto 7 hijos a la vez. Sense accent CR. Aborto 7 hijos a la vez.
A la vez.
¿Vale? Després, a la mateixa portada sigue niños envenenados por culpa de la comida. ¿Vale? Y llavors, per si de cas, amb gran, sobre la foto d'una senyora gran, y el titular diu, le salen los dientes a los 107 años.
A los 107 años.
Sí, sí. Yo no sé si corroboraven molt les informacions que ficaven en aquella època. Però és, si més no, és bastant...
Ei, pues, m'agrada aquesta secció, recordar coses de... portades de les revistes de fa 30 anys.
No, però és que encara hi ha més perquè després un altre que és del també del 5 de febrer del 81 surt. La primera que diu és... Se cortó los testículos y los tiró por la ventana.
¿Se cortó?
Sí, o sigui, això.
O sea, se cortó, o sigui, ell mateix?
Sí, sí. Diu que valia 45 pessetes a l'any 81, la revista Pronto.
Ah.
Llavors, després, surt una altra portada que surt, que és molt bona, perquè el titular és Manolo Escobar se destapa.
Se destapa.
¿Vale? I llavors surt el Manolo Escobar com si fos instinto bàsico, però amb les cames creuades, i es veu una mica de cama i una mica de genoll amb pèl.
Però
ell va amb un barnús. Vale? Llavors, en fi, llavors, després, aquesta que estic segur que és una notícia molt contrastada i molt buscada, diu, Manuela Peñaranda, 175 años, nos cuentan los secretos de su larga vida.
Bueno.
Pots dir que en té 175? Bueno. Ja.
Home, 175 és una xifra ja considerada, sí, llarga.
És fantàstic. Deixa'm dir unes quantes més, perquè és que és sensacional. Diu,
que has trobat un filon aquí.
Hem trobat un filon perquè, mira, aquesta és del 5 de maig de l'any 80. La portada surt una dona punxant-se i diu, Sílvia Tortosa, drogadicta.
Venga.
Així, després un altre, que no sé qui és, però devia ser algú famós de l'època, diu, Van Patten, alcohòlico.
Saps que estic pensant? Que ara, perquè a la portada surt la noia, no?, punxant-se.
Sí, sí.
Ara ficarien només la foto d'un braç amb una agulla i dirien, una famosa cae a les garres de l'heroïna.
Sí, exacte.
¿Quieres saber quién es? Descúbrelo.
Exacte.
És o no és?
Totalment.
Que jo odio aquests titulars,
És, bueno, el clickbait ara d'apretar...
Sí, sí, apreta
després,
pel clic.
I després no hi ha res.
Sí.
Però, bueno, deixa'm explicar després una altra portada que l'he trobat magnífica, perquè el titular és...
A veure.
Después de casarse, cambian de sexo. La mujer se convierte en hombre y el hombre en mujer.
Què va?
¿Vale? I llavors diu, espera bé, que encara ve millor lo de ara.
Ai.
Diu, ojo, que aquesta és molt bona, diu. Quinto millonario, sí, digo, una quinto millonario, Eugenia Sánchez, San Bernardo 24, segundo D, Leganés, Madrid, yo he conseguido el millón de pronto. Hombre, vos dices que calie citar la dirección de donde vivo aquí.
Segundo B, no
sé. Sí. Pero es que además un piquetón, Eugenia Sánchez, San Bernardo 24, segundo D, Leganés, Madrid.
Pues ya no me falta un codi postal per si de cas. Sí, sí, és una... Sí, hosti, ara que ho veig, el tema de privacitat llavors el tenia molt abandonat,
Ho trobo fantàstic que aquesta és del 16 de juny del 80, però que sigui tan obert també una revista que va a tota Espanya, no? Vull dir, a 40 milions d'espanyols.
Sí, sí. Venga, por si la quieren atracar, va a recibir... És que, clar, no és per mal pensar, però és que, aviam, que estàs dient que ha guanyat un milió de pessetes, s'ha de vigilar
de l'època, és una burra. Després,
bueno.
Després deixa'm continuar, perquè és la de la setmana següent, perquè això no ve així.
Escolta, per cert, tens acudit per avui?
Tinc un acudit, sí.
Vale, pues te queda un minut i mig, o sigui que tu mateix, administra.
Pues vaig rapidíssim, i si de cas, si us ha agradat la secció, ja la continuaré.
Que sí, tant, ja te la compro.
Però diu, aquest titular m'ha agradat molt, diu, en Espanya da a luz sin estar embarazada.
Oh, escolta,
vale? Això... Llavors, la foto de baix, no t'ho perdis, perquè no sé si ho han juntat.
Com la foto de baix?
No.
De on de baix?
No, o sigui, és que hi ha la foto i després hi ha un munt de titulars. A la portada hi ha 4 o 5 titulars, però jo us estic dient els millors, Després de dir, tal, si estar embarazada, a baix fiquen, niño asesinado y violado por homosexuales.
Venga.
Sí, per si de cas.
Però...
Sofía Loren, con los pechos al aire. Saps?
Sí, sabe coses.
Ho trobo sensacional, ho trobo sensacional. Però bueno, en fi, no sé si tinc més temps o no.
Tens acudit o no? Va, digue'm l'acudit que... Ei, és tremendo, això, eh? És boníssim. Això, i estem parlant de quins anys, has mirat?
De aquest, mira, aquesta última era del 2 de juny de l'any 80.
A més, això surt cada setmana, no? O sortia cada setmana,
clar,
la revista aquesta?
Clar, això surt cada setmana.
Sí, bueno, t'entens 52 a l'any, eh? Vinga, va, acudit. Vinga, digue'm, va.
Vinga, l'acudit diu... Ai, Déu meu. Diu que estos són dos amigos, diu, i que estan en casa, i se oye a la madre diciendo, hijo, te tengo dicho que no juguéis con la pelota en el salón. I l'altre dice, diu, joder, ¿cómo se ha puesto tu madre, tío? Diu, sí, diu, como una foca. Vinga, va, pásala.
Bueno, diem per final de festes.
Gràcies.
Gràcies, Joel, bona setmana.
Bona setmana i bon any, Ricard.
És la una, mediodia, en Canàries.
Última hora en mediodia.
Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Jornada de balance y de primeros datos para poder conocer la repercusión real de las fiestas navideñas en los contagios. De momento, casi todas las autonomías que han adelantado datos esta mañana lo hacen reflejando un incremento de casos o de la presión en sus hospitales. Basta comparar las dos últimas semanas. En la recta final de la semana de Nochebuena hubo 16.000 contagios frente a los 25.000 de estos primeros días del 2021. Y eso sin tener en cuenta todas las pruebas que no se han podido realizar todavía por estos días de fiestas. ¿Cuándo tendremos un recuento más aproximado a la realidad? Pues se espera que a partir de esta tarde y sobre todo mañana los contagios oficialmente se disparen. De momento, en hospitales de la Comunidad Valenciana y de Cataluña ya hablan de situación de urgencia y temen que haya que priorizar la atención a los enfermos. El doctor Robert Guerri es el jefe de sección del Servicio de Enfermedades Infecciosas y coordinador de hospitalización COVID-19 del Hospital del Mar en Barcelona. Nos atendía en Herrera en COPE.
La verdad es que en la última semana hemos doblado y vamos camino de triplicar el número de pacientes ingresados en la unidad COVID del hospital. Por tanto, la situación para nosotros es preocupante. Aún no notando el efecto de la Navidad y de la Nochevieja, vemos cómo se dobla de un día prácticamente para otro, una semana para otra, el número de pacientes ingresados. La situación es muy compleja y se va a poner todavía más compleja a lo largo de las próximas semanas, que es lo que realmente yo creo que nos tiene que alertar.
Hoy, además, es también el primer día laborable después de la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea. Hay muchos españoles que, por un motivo u otro, guardan relación directa con el país británico. Javier Laredo, transportista, ayer atravesó el Eurotúnel, hoy descarga en Liverpool su camión. Hace unos minutos nos ha contado también en Herrera en COPE cómo ha sido este primer viaje post-Brexit.
Yo creo que hay menos tráfico ahora también por la previsión de los ingleses de que de un posible no acuerdo, ¿no?, entre el Reino Unido y Europa, lo que hizo fue que apilaran mucha mercancía y pidieran mucha mercancía las semanas anteriores. Cuando yo he llegado a Eurotúnel, ¿no?, prácticamente los trámites han sido los mismos que habitualmente son, ¿no? Miraron mis matrículas, miraron la mercancía, vieron que estaba cargada del día 31, por lo tanto no tuve que hacer ningún trámite.
Y en Reino Unido nos quedamos porque un tribunal del país ha rechazado la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La magistrada que ha tomado esta decisión alega motivos de salud. Conocemos más detalles, corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Cabe recurso. Estados Unidos tiene 14 días para apelar, pero el veredicto ha cambiado por completo la trayectoria del caso Assange. Después de casi 11 años, la justicia británica decide protegerle y no extraditarle por su salud mental. Según la juez, el fundador de WikiLeaks estaba decidido a quitarse la vida. El riesgo de suicidio sería elevado, dadas sus condiciones, y el confinamiento al que previsiblemente se vería sometido en Estados Unidos. La defensa de Assange va más allá y pide su puesta en libertad inmediata. De momento, sigue en la cárcel de alta seguridad, donde hasta esta mañana estaba. Le hemos visto aparecer con mascarilla, sin taparse la nariz, jersey azul a los hombros y cara demacrada.
Y en los deportes, Gaizka Garitano se ha despedido ya del Atleti de Bilbao Santiduque.
En una carta hecha pública por el equipo vizcaíno y a la espera del acuerdo definitivo con Marcelino García Toral, COPE Bilbao, José Ángel Peña.
Así es, Santi, a la espera de que el Atlético confirme oficialmente si Marcelino dirigirá esta tarde ya su primer entrenamiento en Lezama, programado para las 6:30, Gaizka Garitano se ha despedido con un escueto comunicado de 4 líneas en el que ha agradecido la oportunidad de haber entrenado al Atlético y ha anunciado que a partir de ahora seguirá siendo un aficionado más del equipo rojiblanco. Mañana tendrá lugar la rueda de prensa de presentación de Marcelino.
Gracias, José Ángel. Ya saben que hoy finaliza la primera jornada del año en primera, la número 17, con el partido que enfrenta a las 9 en Mestalla a Valencia y Cádiz. Mañana la Copa del Rey coge el relevo a la Liga con la disputa de la segunda eliminatoria. Entran todos los equipos de primera, a excepción de los 4 de la Supercopa: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao y Real Sociedad. Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha cedido el liderato a Peter Hansen en la disputa de la segunda etapa al perder casi 9 minutos. La victoria ha sido para Alatilla. Mejores noticias en motos con el triunfo y el liderato para el español Joan Barrera.
José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hoy nos presentáis la historia de un gigante de la fe en China. Acaba de fallecer dejando una preciosa herencia para el futuro.
Pues poco antes de concluir 2020 fallecía con 99 años Monseñor Andrés Han Jintao. Era obispo de la diócesis de Siping, en la provincia china de Jilin. Él mismo recordaba que en la década de los 50 el régimen quería desembarazarse de la interferencia del Papa y expulsar a los misioneros extranjeros. En ese momento se dio cuenta de que la Iglesia necesitaba una fuerte capacidad de resistencia, de lo contrario no se mantendría en pie. Por todo ello permaneció 27 años en un campo de trabajos forzados. En 1982, Juan Pablo II le nombró obispo de Siping, pero el gobierno nunca reconoció su condición episcopal y desde 1997 su domicilio estuvo bajo constante vigilancia. Pero su testimonio es ya una preciosa semilla para la nueva etapa que ahora se abre para la Iglesia en China. Lo vamos a contar en media hora, en el espejo.
Y en el espejo, a partir de las 2:25, gracias José Luis. Mediodía COPE acaba de comenzar. Sigues con nosotros hasta las 3, las 2 en Canarias.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez y estás en compañía ya del migdia de COPE Lleida. Ya sabes que de dilluns a divendres t'acompanyarem aquest 2021 des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Nosaltres estem enfocats a la informació local, tant de la regió sanitària, perquè ara ja parlem de regions sanitàries del Pla de Lleida, com de l'Alt Pirineu i Aran, vaja, de tota la província de Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, a través de Balaguer, a través de Lleida, i si tens connexió a internet, ens pots escoltar des de tot el món. Te'n vas a la web cope.es, te'n vas a l'emissió en directe, l'emissió d'ara, de 12:20 a 2, i tries l'emissora de Lleida. I si no, et pots descarregar de manera gratuïta l'aplicació mòbil de COPE. El teu mòbil és gratuïta i també te'n vas a l'emissió en directe, ha de ser en directe, de dilluns a divendres, de 12:20 a 2, i també pots triar l'emissora de Lleida i allí ens trobaràs. Què farem des d'ara fins a les 2? Doncs mira, de moment buscar la previsió meteorològica. 4 graus a la ciutat de Lleida. Amb l'Armando Álvarez hi hem parlat abans a les 12:20, que fred, vaja, fred. I que a partir del dia de Reis ja en parlarem. Demà ho avançarem una mica més, De totes maneres, ara marxarem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica d'avui i de demà amb el Moisés Camunyes. I després estarà amb nosaltres el Joan Ramon González amb els bocins d'història. I a partir de 2:15 parlarem d'esports a la radiografia amb l'Albert Square, amb el Xavi Pérez, amb la Vanessa Ortega i avui amb el Pere Roquer, president del Club de Bàsquet Pardinyes. Ara sí, cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts al Pirineu, amb precipitacions febles més abundants a la Vall d'Aran, que podran ser en forma de neu a partir dels 300 o 400 metres. A la resta comptarem amb intervals ennuvolats al cel. Pel que fa a les temperatures, avui són lleugerament més baixes en general, amb màximes previstes de 8 graus a Lleida capital, de 7 a Balaguer, de 5 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i d'un grau positiu a Viella. I si parlem del vent, continuarà bufant en general fluix i de direcció variable amb predomini de la component oest. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem a Lleida de nou cels ennuvolats al Pirineu, tendint a quedar intervals ennuvolats durant la segona meitat del dia, amb algunes precipitacions febles i disperses en forma de neu, amb la cota que estarà entre els 300 i 500 metres. A la resta tindrem intervals ennuvolats, tot i que ja a la tarda quedaran cels poc ennuvolats. Per últim, les temperatures diurnes demà seguiran baixant lleugerament, amb unes màximes previstes que es quedaran als 5 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, als 5 també a la Seu d'Urgell, als 4 a Tàrrega i, finalment, als 0 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. És la 1:08. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs
Estàs informat.
Per cert, deixa que primer recordi que tenim un número de WhatsApp al qual pots enviar, prefereixo que m'envies missatges de veu, però pots fer de text també, que és el 664-526-180. 664-526-180. El que vulguis, eh? Escolta, a la tertúlia vull que parleu d'això. O m'agradaria conèixer o que entrevistessis alguna persona. O estic indignat amb la gestió de la pandèmia. O crec que ho estan fent molt bé. M'és igual. Si és que totes les opinions són respectables, però m'agrada conèixer-les. 664-526-180. Sigues lliure d'enviar-me un missatge, tants missatges com vulguis, del tema que vulguis. Amb educació i respecte. No cal que opinem el mateix. Ni molt menys, si no seria molt avorrit, això a la vida. Però, amb educació i respecte. A partir d'aquí, encantat d'escoltar la teva opinió. 664-526-180. Busquem la darrera hora des dels serveis informatius de la cadena COPE, en el que t'hem d'explicar que ja saps que va donar positiva la infermera que va administrar la primera vacuna a la ciutat de Lleida. Va ser a la residència Balàfia 1. I després doncs, es va fer unes proves PCR a tots els integrants de la residència, de la qual va sortir positiu una treballadora, però la resta van sortir negatius. I s'ha fet una segona PCR a tothom i han sortit tots negatius, afortunadament, després d'aquesta mala praxis de salut. Mala praxis, dic, presumptament, i ho dic des del sentit comú, però és que si envies a personal extern a entrar dins d'una residència i tenint les eines que tenim, com és el test d'antígens, que tarda 15 minuts a tenir un resultat, vaja, jo crec que és evident que les persones que han d'entrar, primer, s'ha de reduir al màxim el nombre de persones que entrin, i després és que se'ls ha de fer un test a la porta mateix. 15 minuts tarda el resultat. 15 minuts. És evident, dic presumptament, però per mi és evident. Per mi. Afortunadament, dic, han donat tots negatius. Aquesta segona prova de PCR seguiran fins dimecres 10 aïllats per precaució. Que en total no ens costa res. Afortunadament, També ja saps que a Solsona es va detectar un brot de Covid-19 amb 29 usuaris positius i també hi ha 5 professionals afectats que es troben aïllats als seus domicilis. El brot de Covid-19 que s'ha detectat aquesta setmana a la residència de Solsona ha causat 2 morts, que sumats al que hi va haver aquest cap de setmana són 3 les defuncions. Els positius pugen fins a 39. I el nombre de persones ingressades amb Covid-19, tant als hospitals públics com privats de la regió sanitària de Lleida, ha pujat a 150 aquest dilluns, 15 més que el passat 31 de desembre. Les UCIs també pugen amb 3 més des del passat 31, de 13 a 16. Avui és dilluns, ja saps que els dilluns, a més, les xifres arriben com arriben, d'aquella manera, i més després de venir d'un cap de setmana llarg. Per cert, arriben 1.650 vacunes a la demarcació de Lleida. De les que han arribat, només se n'han administrat, de les que han arribat fins ara, un 10% només. El dia 1 es van posar 2 vacunes. 2 vacunes. Que sí que era festiu. Però no sé jo si estem per deixar de vacunar en festius. S'haurà de fer torns. No obligaràs a la gent a treballar els dies de cada dia i el festiu també. Si això ho tinc claríssim, torns. Per què no es fan torns? Falta de personal. Per què no tenim més personal? Falta de diners. Per què no tenim diners? Aquesta és la gran pregunta. On estan? Perquè els diners hi són. O sigui, no es fa una foguera i es cremen els diners. Els diners hi són. En algun lloc o altre. Però els diners hi són. On estan els diners públics de la Generalitat? Aquesta és la gran pregunta. On estan? Perquè existeixen. Perquè no s'estan destinant a sanitat. Si en pandèmia no podem destinar diners a sanitat, ens ho podem fer mirar, Recordo que al costat de l'Hospital Arnau de Vilanova, ara a final de gener, ha d'entrar en funcionament aquest nou edifici que s'ha fet amb temps rècord, que va destinat al coronavirus. Però Sanitat ja va dir que no es contractaria ni una sola persona més qui treballarà allí. Qui treballarà? si a l'Hospital Arnau de Vilanova ja ens diuen que van curts de personal, si n'hem de treure d'allí per portar-los cap a l'edifici nou, de veritat, eh? O sigui, hi ha coses que no s'entenen. Però si en pandèmia no podem rascar partides pressupostàries d'altres coses menys importants per destinar-les a salut, com deia abans, no hem après res. I si no podem esgarrapar diners d'altres parts pressupostàries per destinar-ho als sectors que hauríem de fer tancar perquè no segueixi propagant-se la Covid-19, perquè evidentment no li podem dir a un empresari: escolta, vostè ha de tancar. Li haurem de donar alguna cosa a canvi perquè tanqui, no? Perquè sobrevisqui. A d'altres països d'Europa ho fem. Ho fan. No som tan europeus. Que no ens havien d'obrir els braços d'Europa i tota aquella història? No estem a nivell d'Europa. On són els diners per fer el que està fent Alemanya, per exemple, que està pagant un 75% de la facturació als comerços i restaurants i bars que fa tancar? On estan els diners? És la gran pregunta. No esperis trobar resposta a aquesta pregunta. Mira, seré pessimista ara. No esperis trobar resposta a aquesta pregunta perquè et desenganyaràs. Mai ho sabràs on són els diners. Són aquelles coses que tothom es pregunta però que mai acaba sabent. En fi, a partir d'ara, els dilluns i els dijous arribaran les vacunes a Catalunya. Ara n'han arribat 1.650 i la resta de dies es vacunarà. Jo vaig escoltar una experta que ens deia que és difícil vacunar a prop de 7 milions de persones en un any. És molt difícil, que no s'hi arribarà, i menys una vacuna que requereix dues dosis. Per tant, a l'estiu estarem millor, segurament. Segur. Però que el tema estarà resolt, treu-t'ho del cap, i qui et digui el contrari t'està enganyant, eh? Reitero el que us deia al principi. Per mi l'any 2021 serà un any en el que cada dia serà millor que l'anterior. Potser serà a poc, però anirem a millor. A partir de febrer, perquè el gener serà un desastre. Almenys, la projecció de xifres que tenim ara sobre la taula, I tot això és agafat amb pinces. Però jo estic segur i convençut que a partir del febrer cada cop anirem a millor. I a partir del març començarem a notar ja aquestes persones immunitzades per les vacunes. I s'anirà sumant tot. A poc a poc. Ara, a l'estiu no estarà acabat això, ni molt menys. Que parlen de més d'un any, per aconseguir vacunar tothom. Que parlen d'uns 10 mesos per aconseguir aquell 70%, 75% de vacunació total de la societat, per aconseguir aquell tema de la immunitat de ramat. Per tant, estem parlant a mesos vista, però jo estic convençut que el 2021 anirà cada dia una mica millor. Les xifres, hores d'ara, el Pla de Lleida, 436 de risc de rebrot, 1,21, la velocitat de la malaltia. A l'Alt Pirineu i Aran, 814 el risc de rebrot i 0,99 la velocitat de reproducció de la malaltia. I a Catalunya, 500 de risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,27. Fem una pausa i parlem dels bocins d'història.
Este miércoles llegan los Reyes.
¡Ya están aquí de nuevo!
Y vienen cargaditos de partidos.
¡Ay, qué bonito!
Desde las 5, la segunda jornada de la Copa del Rey en COPE.
¡Hay bombazo!
Cornellá Atlético de Madrid, Burgos Español, Deportivo de la Coruña a la vez y mucho más. Y además, partido de Liga. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Vive una tarde de fútbol con los Reyes de la Radio Deportiva. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Potencia la belleza de tu piel con los cofres de tratamiento más exclusivos de Atashi Celular Cosmetics, con el ritual de corazón de jade de regalo para rejuvenecer tu rostro. Esta Navidad regala belleza, regala el cuidado más premium con Atashi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Este es un mensaje para todas las familias que ahora son más familias.
Si no fuésemos gemelos, ¿qué te gustaría ser?
Mellizos.
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis los muñecos bebés siempre juntos por 42,95 euros, porque esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Cope Lleida. Amricar Álvarez.
I ja ho sabeu, que ja ho hem dit, no és que comencem nova temporada, però hem començat any nou i la programació doncs, l'estem començant aquest dilluns, i també doncs, li donem la benvinguda en aquest any nou al nostre col·laborador des de fa moltes temporades, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Doncs content d'estar novament aquí després d'aquestes minivacances que hem tingut. I encara més que aquest 2021 pues, ens porti
el 2021.
Més il·lusió, més salut i més normalitat dintre de lo que ja no serà mai la normalitat del 2019.
Sí. En fi, és un 2021, jo crec que, jo ho he explicat alguna vegada, espero i crec que anirà així, igual que el 2020 cada dia m'ha anat a pitjor, perquè encara que no ens ho sembli, tu mires, jo que sé, gràfiques de dades, de persones i de tot, cada vegada hem anat a pitjor, perquè les coses són així. Jo crec que el 2021, encara que serà lent, no, perquè ja a tots ens agradaria que fos ja, no, però cada dia anirem a millor. Menys el gener, que el gener el deixo com si fos encara una extensió del 2020,
Correcte, perquè sí, és tota la bèl·lis d'aquestes festes, que encara queden els
sí.
D'alguna manera, pues, ja es van avisar i sembla que les ràtios estan pujant. I, en fi, aquesta angúnia, aquesta certa por que sempre fa quan veus que els números se disparen i aquestes xifres que sempre, al final, malauradament acostumen. Això és com
sí,
pacients,
és un problema. Tant, és un problema,
sí. En fi. Pues bueno, doncs avui, si vols, per començar l'any, fem una mirada cap al 2020, que tot i que és un any, com s'ha dit moltes vegades, per oblidar, però hem de recordar que hem viscut aquest any i, per tant, forma part de la nostra vida i han passat coses també interessants i positives. I, per tant, deixant de banda la pandèmia, que evidentment està present i serà l'any de la pandèmia, sense cap dubte, de cara a molts anys i en el futur per la història, però va passar altres coses que crec que val la pena fer un record ràpid, en el sentit de que, bàsicament, i també serveix ja, jo crec, una mica de record i homenatge a molta de la gent que ha marxat durant tot l'any 2020, alguns per qüestions de malalties diverses, altres per la pròpia Covid, i recordar alguns centenaris que s'han fet per persones històriques o persones vinculades aquí al territori. Probablement vam acabar pràcticament la temporada parlant d'una persona que no està vinculada directament al territori, però que sí que és coneguda internacionalment, com és en Beethoven, qual recordaríem que en aquest cas se commemorava durant tot l'any passat el seu 250 anys del seu naixement a Bonn a l'any 1770, que va morir a Viena el 1827. Recordaran els oients perquè van comentar que era una persona fonamental per la música universal i sobretot la música occidental. Probablement en un altre any s'hauria fet més èmfasi en la seva figura i sobretot en la seva música, però com el tema cultural i el tema de concerts ha quedat una mica doncs, light durant tot el 2020, doncs no s'ha fet massa més èmfasi que bueno, alguna cosa sí que s'ha recordat. A nivell més nostrat, l'any començava quan encara no sabia molt bé tot el tema aquest de la pandèmia, l'any 2020, amb un homenatge a una persona precisament nascuda a Linyola, aquesta població, la qual des d'aquí desitjo a la majoria que tinc bastants amics, i per exemple el propi alcalde, que sempre ha volgut agermanar el campanar de Linyola, el més alt del Pla d'Urgell, amb el de la Seu Vella, i que de fet se veu des del campanar de Linyola el campanar de la Seu Vella. Inclús el 2018 es va fer un joc de miralls per fer senyals entre un campanar i l'altre, i va funcionar, una miqueta així lluny, però funcionava, i que recordaran els oients, pues, que és una de les poblacions més afectades tant per la Covid, però que sembla que tot està remitint i que va estar ben encausada. Aquí va néixer a l'any 1868 Enric Arderiu i Valls, que va morir a Lleida l'any 1920, i per tant l'any passat es va commemorar el centenari de la seva mort. Aquest personatge és un homenot de la cultura de Lleida, no massa conegut, però que va influir, en d'altres coses, en la creació del Centre Excursionista de Lleida, amb aquella visió de l'excursionisme de principis del segle passat, un excursionisme molt cultural, i sobretot va ser un gran arxiver, així es resumiria. I aquesta barreja de les dues coses, entre altres activitats que va fer, va portar-lo a descobrir a l'església parroquial de Verdú un manuscrit, el que es conserva, de precisament el tractat de la pestilència d'un personatge important de l'Estudi General de Lleida, un metge que era Jacme de Gramont, el qual va escriure en llengua no llatina, en llengua occidental, el primer tractat per intentar mitigar els problemes de la peste que s'estava produint a Europa al segle XIV, al 1348, i al qual li van dedicar diversos programes per a entrar a fons en aquest document no massa conegut, però en el qual l'Estudi General i Lleida va fer divulgació de mesures, algunes de les quals podien fer gràcia, però la majoria són les que coincidien ara, ventilació, neteja, en fi, és a dir, que en tots aquests segles les mesures continuen sent les millors, les mateixes, és a dir, aquesta prevenció de mantenir la cosa el més airejada i neta possible és el que evita el que en aquells moments no sabia que eren virus, però sí que era l'aire que estava com pestilent i corrupte. En aquest sentit, també recordar que l'any passat va tenir la commemoració del centenari de la mort d'un bisbe estimat per Lleida, però que a vegades fora de Lleida està molt oblidat, que va ser en Josep de Seguí Costa, que va néixer a Vallibona l'any 1843 i va morir a Granada el 1920, després de ser bisbe de Lleida des de l'any 1889 fins al 1905, al qual li van dedicar un programa, i crec que vam fer també alguna recordatòria en premsa, per reivindicar una mica el seu paper fonamental en la recuperació de la diòcesi, si potenciar la diòcesi de Lleida a finals del segle XIX. Va ser un home que, a part de la qüestió religiosa i pastoral, que la va fer magníficament, també va fer una tasca complementària fonamental, com és la recuperació del patrimoni, recuperant aquí a Lleida esglésies com la de Sant Martí i la de Sant Pere, i sobretot vetllant per crear el museu, el futur Museu Diocesà, que llavors es va dir el Museu Arqueològic en el seminari, edifici que també va construir ell, i que servia aquest museu perquè les peces importants de l'art de la diòcesi de Lleida, que en aquells moments recordem que la diòcesi tenia més parròquies a la zona aragonesa que no pas a la catalana, no es perdessin i anessin a mans d'antiquaris i particulars, sinó que anessin en un museu que servís perquè tothom gaudís d'aquell art magnífic, i a més perquè els futurs seminaristes se formessin en la importància de l'Evangeli a través de la visió plàstica que havien fet els artistes, i valoressin precisament la importància que tenia l'art també. Malauradament, l'any s'ha tancat amb la sentència de que abans del 15 de febrer les 11 peces de la Franja, provisionalment, la qual no deixa de ser una mica escandalós, que provisionalment hagin d'anar a Barbastre, al Museu de Barbastre, i quan tinguem la sentència ferma, probablement, i si hi ha justícia en aquest món, hauran de tornar a Lleida quan se demostri que el bisbe Messé va fer una feina brutal, i aquest viatge que hauran de fer és quasi bé segur a Barbastre, hauran de retornar-lo a refer, el qual tampoc és mai massa bo per aquestes peces d'aquella antiguitat, i aquesta final d'any trist en aquest sentit, que el millor homenatge que podien fer al centenari del bisbe Messé hauria estat una reconciliació entre les dues diòcesis, sinó que continuï aquesta guerra absurda pel paquet patrimoni.
Bueno, tot això ja saps que sempre, bueno, sempre, sobretot els darrers anys, té aquest rerefons polític, més que cultural i social, diria.
Correcte.
És polític, eh? I, sí. Mira, em sap greu dir-ho, perquè jo sóc dels que sempre he dit que hi ha polítics molt bons distribuïts per tota la geografia, però és que darrerament, escolta, el que toca un polític és que no en traiem res de bo, eh?
No, a vegades arribes a aquesta conclusió i fins i tot a vegades quan mires la història veus polítics coneguts, sobretot al segle XIX, que és quan hi havia, veus a vegades també molta de l'obra que van fer, alguna interessant, però a vegades dius, hosti, però últimament aquesta talla política queda bastant fluixa.
No, i a més és que passa que hem arribat a un extrem, jo crec que fins i tot, ara això el que diré ho dic presumptament i sense proves ni res, però com que la justícia també s'ha viciat de la política i llavors allò sí que ja tenim un problema, realment.
Sí,
t'ho dic
sí.
Perquè els experts, catalans o aragonesos, tant se me'n donen, els experts tots coincideixen en dir, escolta, no maregeu tant les obres, que al final tindrem un problema. Vull dir que si miréssim pel patrimoni, les obres, de moment, quietes.
Clar que sí, sí. Per això dic que aquesta sentència provisional de que diguin de marxar, és que no s'entén, no s'ha fet per...
Sí, no, a més és que és provisional, tu.
Per això...
no, després ja les tornarem, home, però escolti, en perdrem alguna pel camí.
Home, segur, i patiran, i les obres pateixen, és a dir, quan se va a una exposició temporal, se fan mesures les màximes i després a vegades que no es deixen portar per evitar precisament el deteriorament, i aquí amb aquesta alegria, vinga, sentència 11 teses, apa, tot és cap allà i provisionalment i després si la sentència ferma el confirma bé i si no, pues tornaran. Però clar, jo crec que a vegades hi ha jutges que no tenen experiència patrimonial ni una part de que a vegades ja ve...
Joan Ramon, salvant les distàncies, si avui en dia, amb la situació en la que vivim, resulta que els experts sanitaris no se'ls escolta a l'hora de decidir les normes.
Correcte.
Ens hem d'estranyar poc que passi en això. Aviam, reitero, hauríem de tenir tolerància zero que això passés, però és que és el que dèiem, el que deies tu molt bé al principi, és que ens estem acostumant a tot.
Sí. Aquest és el problema i a vegades jo crec que hauríem de ser més exigents i més crítics i la crítica ben donada és la millor que podem tenir i és la millor expressió de llibertat, és a dir, la crítica ben feta i ben argumentada,
clar.
És el que faria madurar. Bé, precisament les altres dues persones que volia acabar per citar l'any passat, una mica trist en aquest sentit, doncs va ser també dues persones relacionades amb l'Església, relacionades també amb l'art, com va ser la mort del bisbe de Cireneta, que va néixer a Palma d'Ebre el 1940 i que va morir l'11 de novembre a la mateixa població l'any passat, i que recordem que va ser el que va saber mantenir una mica el títol davant de incomprensible a vegades del punt de vista fins i tot d'Església, ordres que la pròpia Església feia sense tenir tampoc en compte el valor i la gran feina que en el seu moment es va reconèixer pel bisbe Meseguer. I després, finalment, l'altra persona, l'entranyable mossèn Jesús Tarragona, que dos dies després que el bisbe Cireneta, a l'edat de 95 anys, també es va deixar, i que gràcies a ell, evidentment, el Museu Diocesà ha arribat a on ho tenim ara, magníficament instal·lat en la planta baixa del Museu de Lleida, i en el qual, veritablement, pues, vam acabar l'any tota la plataforma d'entitats culturals reivindicant que els museus no se toquen, que els museus tenen les unitats històriques tal com s'han creat i que, per tant, s'han de defensar. En aquest sentit, a nivell patrimonial, molt breument, perquè ja suposo que estem quasi de final de temps, però recordar que, com a mínim, ha hagut dues notícies positives pels dos turons patrimonials de Lleida. El turó de Gardeny, amb una associació molt jove, que és l'Associació Cultural Castell de Gardeny, ha tingut iniciatives interessants de recuperar part del patrimoni, amb contactes també amb la paeria, i d'alguna manera això s'ha traduït en dues coses. Per una banda, en que apareguessin dos trams de les escales monumentals que baixaven des de la caserna militar fetes als anys 40 i que han quedat a la vista pendents d'una possible remodelació per un accés peatonal, que és el que cal per Gardeny, i la neteja sistemàtica de tota la vegetació que ha fet la paeria, de lo que és la falda del Tossal de Gardeny, i que després s'ha combinat amb una neteja de voluntaris de les escombraries, que malauradament sempre la gent incívica ha anat llançant en aquesta descent. La qual cosa s'ha rematat amb la definitiva reparació del mur que donava a la plaça de l'Exèrcit a Cots i Gallant, que durant quasi de 3 anys havia estat allà invaint un carril de circulació i que al final s'ha fet la consolidació com toca, amb una malla simplement tal i què, en la qual la vegetació quan creixi pues quedarà tapada i crec que és una solució. I finalment el de la Seu Vella, evidentment, ha estat l'any en el que al final s'ha aconseguit, tot i la Covid i tot i que es van parar dos mesos totes les obres, s'ha tirat endavant el projecte de les obres que la Generalitat de Catalunya tenia preprogramades al campanar, a les cobertes del claustre i a la Porta dels Apòstols. El campanar, malauradament, ha quedat pendent tota la intervenció que des de l'Associació de la Sabella havien de fer a les campanes, però com a mínim sí que el reste de l'actuació del campanar s'ha efectuat. Les cobertes pràcticament també s'han existit, encara continua una mica l'obra per consolidar un dels pilars del claustre, esperant que l'altra fase que ha de fer-se amb el pressupost de Madrid, ara que tenim els pressupostos estatals, una de les notícies importants, independentment de la política, que tenim pressupostos estatals, se podrà aportar els diners per acabar la fase de restauració. I la gran sorpresa que va aportar, de que va sortir el que es diu en castellà Bramontea, que en català és una paraula que no teníem encara en la nostra terminologia, que són unes traces, que és com aquelles plantilles que podrien fer els picapedrers a escala 1 a 1 sobre la pròpia pedra de les cobertes del claustre per poder tallar els blocs que després anirien a formar part de les traceries de les arcades. Aquesta descoberta que van fer les arqueòlogues de la Paeria va ser fonamental, tot i que va haver un moment de crisi que va estar a punt de tapar-se i quasi de silenciar-se, cosa incomprensible que hagués pogut passar, sobretot tenint en compte que l'obra la portava a la Generalitat i les pròpies tècniques de patrimoni. Finalment s'ha optat per que quedin a la vista, com ha de ser, perquè més ni més ni menys que aquestes traces del segle XIV són les úniques que hi ha a Catalunya, les més antigues de l'estat espanyol i una de les més antigues d'Europa, per tant poca broma. I la Porta dels Apòstols ens ha deixat enlluernats i quan la puguem veure.
Sí, home, sí. A més, jo puc donar fe, no perquè hi fos, però perquè m'ho han explicat, que el Joan Ramon González li va canviar la cara quan vas poder veure-ho de prop. Realment, ara sense bastides, i potser de vegades, si no ets molt cuidadós amb la memòria, pots dir, bueno, sí, està una mica millor i ja està. Però quan veus una foto de l'abans i una del després, t'adones de la tasca. Tu ara imagina't que això ho poguéssim extendre a tota la Seu Vella. Vaja, i qui diu tota la Seu Vella, dic el conjunt monumental, muralles, punts d'accés, etcètera, etcètera. Llavors, jo crec que, llavors sí que sí, entraríem directe al tema del patrimoni, però és que allò de les coses de Palacio van despacio, al final és, no sé, és desesperant,
Totalment.
Perquè veus el que es pot arribar a fer.
Clar. És que és una mica d'això, cada any que hi ha inversió. I clar, ara feia des del 2014 que no s'havia invertit a la
Seu Vella. Un monument tal com està la Seu Vella no es pot permetre 6 anys d'abandono, per entendre's.
Això mateix, i al final s'ha aconseguit fer això ara. Espero que aquest any se farà l'actuació que falta del claustre, i també sembla que el pla de muralles tirarà endavant a la recuperació de
toca en fusta. Joan Ramon González, escolta, que hem fet una repassadeta ràpida d'aquestes tres cosetes del 2020.
Potser per acabar molt breument, que va ser l'any del 75 aniversari de l'acabament de la Segona Guerra Mundial, amb tot el que va passar.
És veritat, tenien en parlat
molt de Berlín, de la final de les bombes a Hiroshima, tot aquest
fet.
I a nivell personal, si intermès, va ser l'any que em vaig jubilar. És a dir, ara farà un any que estaré jubilat de la Diputació de Lleida com a funcionari, però, sortosament, continuo actiu gràcies a vosaltres, a la ràdio, que puc col·laborar
i fer
coses amb moltes entitats.
I tant. És veritat. Ara pensava, és que pandèmia entremig i tota la història sembla que hagi passat tant temps, tant, que no, que és aquest 2020.
Sí.
Bueno, Joan Ramon, escolta, jo encantat de que segueixis amb nosaltres, evidentment. A més, tinc constància que hi ha molts oients, o moltes oients, que el troben molt interessant, les cosetes de les que parlem, i per tant, encantat de que estiguis, com a mínim, fins a acabar la temporada, allà al juny, que també ho veiem llunyíssim.
Ui, però bueno.
Juliol. Ho veiem llunyíssim, però ja veurem.
I tant, de seguida estarem parlant ja de les calors.
Sí, per això ho dic.
La immunitat de ramat estarà quasi assolida.
Però toquem fusta.
Exactament, que això te va fer gràcia de lo del ramat.
Sí. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies, que et portin moltes coses els Reis.
Lo mateix, bons Reis per tothom i bon 2021, el millor carinyo per totes les oients i a tu també, evidentment, Ricard.
Gràcies, adéu. Una abraçada.
Adéu.
Vinga, que fem una pausa i de seguida parlem d'esports a la radiografia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Un año que nos ha puesto a prueba. Y desde el principio, Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
Esports. COPE Lleida.
Estás informado.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a les 2 de la tarda, dilluns. Sí, és una setmana que hi ha els reixos, com diem aquí a Lleida, aquí a la meitat de la setmana, el dimecres, però vaja, ja és dilluns, estem al 2021 i, per tant, hem de parlar d'esports. Camí cap a les 2 a la nostra radiografia, com sempre, ben acompanyats, està amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Bon dia, companys, i bon any.
Bon any. També està amb nosaltres el president d'honor de la FECOL, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bon any.
Bon any, Xavi. I el cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bon any.
Escolta, no per desmereixer, però clar, una presidenta, un president, Albert, alguna cosa hem de fer, aquest 2021. Una presidència d'alguna cosa?
De l'escala, de l'escala.
Això, també,
No li vull aquest mal jo a l'Albert.
És el que t'anava a dir, me l'has deixat votant, però he dit, bueno, primer que es manifestin els que són presidents, perquè realment ser president d'alguna cosa avui en dia, més enllà de Generalitat, govern, vull dir, és un marrón considerable.
De l'escala inclòs, això t'ho puc corroborar, jo també.
No, jo també. Vale. Per això et dic que ja estem bé com estem, i com sempre, els meus aplaudiments per aquesta gent que fa de president i que dirigeix entitats esportives en aquest cas, perquè en la que està caient, bueno, amb l'ajuntament que tenim, és de traca i model.
Escolta una cosa, el Lleida Esportiu no ha jugat aquest cap de setmana. Ara no recordo el plàning, és que juguin el cap de setmana que ve, partit...
Dissabte Andorra. Andorra.
Sí.
Dissabte Andorra, després descansem perquè comença la segona volta, i ja fins al 24 que tornem a jugar a casa contra l'Hospitalet.
Bueno, al final han marxat d'estaix o no?
No, que va. No està l'horno para bollos, vale. Que diria aquell.
Bueno,
que... Para carretera i manta, a on anem d'estat?
No, clar, és que sí, és complicat, com que ho van deixar caure. Tema de fitxatges, a priori està freda la cosa, però si sortigués alguna cosa, té força Lleida per fitxar, pot fer-ho o no?
Bueno, és complicat, i si et fixes i mires el mercat, és que poquíssima gent està movent fitxa. És que, clar, tu ara has de firmar per 9 partits que li quedaran al Lleida.
És que, clar.
El context habitual del mercat de gener és que es tanca el dia 31 i, bueno, te queden 14-15 partits per endavant i n'ha jugat 24. Aquest any tot canvia. El 31 de gener ja al Lleida n'hi quedaran, pues, això, 8 partits, no? Aleshores,
Déu-n'hi-do,
o surt algo molt PBB, que diuen, bueno, bonito, barato.
Sí.
O no crec que es mogui fitxa, però, bueno, negociacions n'hi ha. Altra cosa és que fructifiquin o no, però jo també soc dels que pensa que si s'ha de firmar algú hauria d'arribar aquesta setmana.
Bueno, s'ha d'estar mirant. Per cert, deixeu-me que faci un parèntesi. Ha començat el Dakar d'aquest 2021 i el lleidatà Isidre Esteve ha tingut un bon començament, eh? A veure si aquest any és l'any de l'Isidre. Tècnicament té un bon cotxe, té una bona solució també de seient pels seus problemes. Podria ser un bon any, per l'Isidre?
Bueno, ell deia que el seu objectiu era el top 10, hi ha dos lleidatans més, el Jaume Betriu en motos, que també ho està fent força bé. L'any passat va debutar i bueno, va acabar molt ben classificat, i enguany doncs, l'objectiu és acabar al top 15. I després hi ha el Jordi Esteve, que diguéssim que és l'únic que manté l'essència de l'esperit del Dakar, que és l'aventura, no? Perquè l'està fent en camió. I sense pitjans, evidentment, que té ni l'Isidre, ni el Jaume, ni Sainz, ni Petre Hansel.
No. No és família, no?, dels Esteve, del Lleida?
No,
de Rodi. És de Rodi.
Ah, és de Rodi, val.
Correcte.
Val.
És el germà del Josep Esteve de
Rodi. Bueno, sí, les rodes bé.
Sí, clar.
L'error de Rai.
Ja tens raó. És molt dur, això del Dakar. Jo conec persones que hi van i t'expliquen històries després que, evidentment, no és el mateix el que hi va, com deies ara, el Jordi Esteve aquest, o tota la gent que va a la modalitat del original, que van sense cap mena d'assistència, que els que van als grans equips, les grans estrelles, que porten dos o tres cotxes i camions i ajudes i poden descansar i dormir, que també les passen canutes en els seus moments, però no és el mateix, no és comparable.
No, i que com tot ha evolucionat molt, no? Jo recordo que una de les primeres expedicions que tenia al Dakar va ser la del Gonzalo Gil. Exacte. I jo recordo que quan va tornar aquell home, vull dir, igual pesava 30 quilos.
Ja,
més puntes que caïs, no?
És una altra història.
Ha evolucionat molt, afortunadament també, doncs perquè bueno, al Dakar hi ha molta gent que s'ha deixat la vida, però bueno, continua sent tota una aventura i l'essència doncs, la significa en gent doncs, com el Jordi, per exemple, doncs, que va no amb una mà davant i altra darrere, evidentment. Perquè,
no, però ja s'entén.
Però que no és un equipar. No és l'Isidre que arriba i troba el bivac i té l'afició i té el menjar calent i ha fet l'etapa en un horari més o menys prudencial.
Clar, sí, és una altra història.
De Gonzalo Gil, que havia dit que empalmava etapes, pobre.
Sí. És així. Vanessa Ortega, Balafia Volley. Quan jugueu? Aneu a Andorra també, és veritat?
Juguem dissabte a Andorra, sí, el partit ajornat de la primera jornada de la primera volta.
Ja ens posarem al dia.
I res, a passar fred.
Sí, a més, ull, és veritat, poca broma, que aquest cap de setmana han donat una previsió de fred i de neu a cotes molt baixes, vull dir que us trobareu neu de viatge, segurament, que això de la meteorologia és així, I a Lleida també, clar.
Jo volia comentar també una mica el que està passant a xarxes amb el Twitter amb el tuit de l'Albert sobre el tema dels pavellons i de...
Què has dit, perquè, Albert? No t'he llegit ara.
No, perquè bueno, ha sortit un tuit del Miqui Feliu, de jugador del Força Lleida, doncs que ell deia que no es podia fer competició ni partits amb públic ni amb restriccions d'aforament, no? I l'Albert també havia fet un tuit en aquest sentit, en què es poden fer espectacles culturals.
Ah, sí.
Estic molt a favor, perquè a més sabeu que treballo en temes culturals aquí a l'Ajuntament i estic molt a favor, però també estic molt a favor del que diu la gent de l'esport, que no és just que l'esport sempre sigui un sac de bueno, com diu l'Albert, no?, al tuit, i que nosaltres no puguem estar gaudint del públic amb restriccions, amb protocols, com ho vam començar a fer i ens ho van treure. I volia parlar d'això perquè també estic molt d'acord amb el que diu l'Albert i el Miqui Feliu en aquest cas, que no vol dir que no estigui a favor que es faci un espectacle per a la canalla de Lleida.
No, és que una cosa no treu l'altra, però és veritat que aquest tuit el vaig veure, Albert, les fotos, és que clar, l'escenari és el mateix, el lloc és el mateix, l'aforament seria el mateix, l'únic que passa és que en lloc de mirar com bota una pilota i 10 van darrere de la pilota, doncs estan veient 10 com actuen. Bueno, no sé si n'hi ha 10 o més. És que no hi ha cap
mena de diferència. N'hi ha 50 actuant.
Bueno, ja, però vull dir, efectes de públic no canvia. Deixeu-me, perdoneu, i seguim amb aquest tema, que donem l'entrada amb un altre president. Avui està amb nosaltres el Pere Roquer, president del Club Bàsquet Pardinyes. Pere, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia, Albert, Vanessa, i el meu amic de la FECOL.
Home, Pere, bon any, per cert.
Moltes gràcies igualment a tots vosaltres.
Vale, ara parlarem de... Perquè a vosaltres us ha anat molt bé aquest cap de setmana, però aquest tema és interessant i ja que tenim un president més aquí amb nosaltres avui, és un tema que crec que en podem parlar. És a dir, Barris Nord, Pere Roque, bueno, ja ho saps, s'està fent un espectacle dels Reixos, per res a dir, com diu la Vanessa, estic d'acord totalment. en públic, amb un aforament reduït, etc, etc. Suposo que hi ha normes a l'entrada. Jo he vist una foto també de l'accés i la veritat és que la gent està molt apilotonada, però bueno, això ja és problema de la gent també. Però, escolta, els pavellons quan jugueu i podríem posar públic, no?, molt sectoritzat. És que, a més, podem habilitar tot el Barris Nord, no només les grades del davant d'on ara fan els espectacles i mantenir aquest aforament.
A veure, el Barris Nord està sectoritzat ja pels partits de bàsquet. Perquè fins que se'ns va deixar jugar, l'Ajuntament, amb la regidoria d'Esports, ens van enviar el protocol i totes les cadires que estan senyalitzades amb un botó verd és on se podia sentar el públic, que era una de cada tres. Dit això, sí, és el mateix, Vanessa, suposo que el sistema és el mateix a tots els pavellons. Dit això, quan va sortir un nou tema del Procicat, on se parlava de l'esport, de com s'havia de practicar, havia de ser porta tancada, bueno, tots els clubs ho vam acceptar, vull dir, tant el vòlei com d'altres, com el Força Lleida. Sí que és cert que aquí hi ha dues connotacions. Una és, no deixar entrar públic, per nosaltres, els clubs modestos, equival a baixar un percentatge important de diners de què pots fer a taquilla, clar, o als abonaments, perquè, clar, al final, tu a començament de campanya planifiques la campanya fent abonaments a la gent que s'hi vulgui abonar, als socis, en aquest cas, perquè puguin gaudir, en aquest cas, de l'esport semiprofessional. Clar, si tu no tens aquests ingressos, els has d'anar a buscar fora. I aquí hi ha una reflexió, també. Si els vas a buscar fora, avui en dia a Espanya, després de 30 anys, o 35 o 45 que portem de democràcia, no hi ha una llei clara de mecenatge. Què passa? Que si tu vas a buscar una empresa per diners que et patrocini la samarreta o els pantalons o el que vulguis, com pugui passar a qualsevol altres països del món, aquesta empresa no té cap deducció fiscal. I això què fa? Que moltes empreses, si han d'invertir 5, 10, 15, 1.000 euros, és igual, a part de que estan d'acord que estàs publicitant, en el cas nostre és per l'arreu de l'estat espanyol, també han de tindre un retorn a nivell fiscal i això no hi és. Això equival de que tu després has d'anar a buscar o intentar que donguin més diners a les administracions públiques, que no hauria de ser el sistema. M'explico?
Però tu, Pere, estàs a favor de que pugui entrar públic, amb les mesures de seguretat sanitàries.
Clar. És que jo crec que al gener...
És necessari.
Al gener, una de dos. Si no es paga la competició, i ara us parlo de LED Plata, nosaltres hauríem de poder, tot i que ara nosaltres el mes de gener jugarem tot gairebé es pot dir fora de Barris Nord, fora de Lleida, nosaltres hem de poder entrar públic, sempre i quan, no sé si ha dit algú prositat amb aquesta...
No, que es reuneix d'urgència avui, o sigui, imagina't tu.
No. Si hi ha unes noves mesures, doncs haurem d'acabar el que se'ns digui, perquè està clar que el primer és la salut, però si no, nosaltres abogaríem perquè des de ja, o sigui, des del mes de gener, amb totes les mesures de seguretat, amb els percentatges que pertoquin, penseu que nosaltres, la mitja de públic que teníem l'any passat, estem parlant de encara inferior a la gent que està entrant avui en dia amb el tema de l'espectacle, que torno a dir, a mi em sembla bé i estic molt a favor de que els nens puguin gaudir lo que els Reixos, us ho diu un en primera persona que n'ha gaudit en directe, d'acord? Però dit això, crec que l'esport ha de tindre les mateixes vicissituds per a que pugui entrar la gent. I és molt fàcil d'entendre. Nosaltres tenim una base, igual que tots els clubs, i hi ha la Vanessa aquí també, de que els nens, el seu mirall, en aquest cas dels nens base del Pardinyes, doncs és l'equip LED Plata, que puguin venir a jugar al mur, al maig, que puguin veure després quan estigui bé el Rubén de Celis, el Philip. Vull dir, clar, per amb ells són els jugadors de referència, perquè molts d'aquests jugadors després fan d'entrenador també del nostre equip.
Perdona, Pere, Vanessa, és que no només és els diners de les entrades, sinó, com deia el Pere Roque, també, vale, tu vens un carnet, però què estàs venent si no deixes entrar la gent al públic? I és fer club també venir a veure el primer equip d'un club, no?
Jo en el meu cas no cobrem entrada i no és una
però és fer club.
Que tingui el pressupost, però dit això, o sigui, no puc afegir ni un punt ni una coma més del que ha dit el Pere, perquè estic, vamos, super d'acord amb tot el que ha dit. és cert que el problema de tot això són els greuges comparatius, és a dir, clar, si no ho fa ningú, no passa res, no ho fa ningú i ja està. El problema és que puguin entrar 500 persones al barri nord i no puguin entrar les mateixes 500 persones a veure el CB Pardinyes. El Miqui Feliu ho ha dit perfectament, són 6.000 butaques o 5.000 i pico.
Això es poden separar molt, eh?
El Força Lleida estava ficant 1.500, 1.800, vull dir, compliria perfectament l'aforament també, no? El Camp d'Esports, tres quartos de lo mismo. O sigui, el llista també. Vull dir, el problema són els greuges comparatius, no que l'esport no estigui mantenent, no entenem les mesures sanitàries. Clar que ho entenem, però el problema és quan veiem que sí que hi ha llocs on es pot entrar a públic, és quan l'esport diem, clar, escolteu, ja n'hi ha prou. O sigui, ja n'hi ha prou.
Jo crec que la clau l'ha donat l'Albert al començament, que ha dit que hi ha ajuntament que no funciona. I que diu l'ajuntament no funciona, no funciona la Generalitat i no funciona l'Estat. Vull dir que no, si no s'emmarquen uns protocols ja directes, això no funcionarà mai.
Albert Escuer, con tu tuit es que empezó todo. A veure.
No, és que aquí hi ha dos temes. Una banda, espectacle, estem tots d'acord que, està bé que es faci, i a part jo he parlat amb gent que ha anat i es veu que està molt bé. Perfecte. Que els nens vagin al Reixo, sí, però ara t'ho deia el Peri, els nens no poden veure el seu primer equip. Aquí és un tema de sensibilitat.
És veritat.
O sigui, s'ha de fer un hospital 11 de setembre. S'ha de fer el Reixo, Barris Nord. I em sembla perfecte, que per això són instal·lacions municipals. Però, hòstia, una mica d'empatia i sensibilitat. O sigui, és que han tapat, fins i tot han tapat tota la publicitat, menys una, per fer aquest espectacle. Què dius? Hòstia, és que no té cap sentit, vull dir, o sigui, tota, menys una. És anècdota, però és un tema de sensibilitat. Tens el pavelló 4 dels Camps de Bicis, tens el pavelló de vidre, tens el màgic a la Lli de la Gardell, mort de fàstic. Sí. Hòstia, tens alternatives per fer l'espectacle. Que el Barris Nord segurament és la instal·lació que millor pot acollir un esdeveniment així. Sí. Però, hòstia, tinguis una mica de sensibilitat cap als clubs, que els estàs impedint entrar gent a les seves instal·lacions. I abans, no sé si ho deia el Pere o la Vanessa, que parlava de les cues que hi ha a les entrades. El problema d'aquest espectacle...
No, jo t'ho dic, perquè jo he vist una foto...
Són les cues, és entrar i sortir.
Sí, sí.
Perquè en pic estàs a dins, 300, si tothom se fica la seva cadira respecte a les mesures...
Cap problema.
Ja podem entrar en un altre debat. Però el problema, que ja va passar amb el tema de Rafael al Wisic Center, és com collons fas entrar 5.000 persones i sortir 5.000 persones mantenint les distàncies de seguretat i tots els protocols. És impossible. És impossible.
Bueno, ara, amb el rei, si la gent hi posa de la seva part, es pot fer.
Una fila no. Però després va als grups de 8, grups clar, de 7, la gent se troba fora, la gent enraona dins. És complicat. I és un tema una mica de sensibilitat. I a prou putejat està el món de l'esport com per damunt haver de patir aquests greuges comparatius. Xapó per la regidoria de festes i cultura de l'Ajuntament, que s'ho ha corrat i ha trobat una solució al seu problema. Però on està la regidoria d'esport de l'Ajuntament per trobar solucions per l'esport de Lleida?
Clar. Per cert, Pere, l'Ajuntament això ho podria decidir o no?
A veure, fins ara la normativa deixava que era fins quan teníem públic de que l'Ajuntament, cada Ajuntament decidia. Per exemple, a Tarragona no deixen entrar ningú des del començament de temporada. Sí que és cert que amb el nou model de Procicat el que diu és de que cada 30 minuts els espais on hi hagi més de 10 persones, si no recordo malament, cada mitja hora s'han de buidar i s'han de desinfectar i ha de tornar a entrar la gent. És complicat, ¿vale? Però bueno, jo mentre... Perquè a més avui es veu que és el tema de moda, l'Albert ho ha llançat i... Albert ha ficat de moda perquè tots els mitjans de comunicació estan demanant la mateixa opinió. Vull dir que,
bueno, ja, però vull dir, la foto que va posar l'Albert, que és tan explícita, perquè és que a més és quasi bé des del mateix angle, eh? Vull dir que és que, sí, que no pot ser.
Llavors, clar, jo anant al cotxe pensava, dic, home, una solució factible, menys parlo pel que em pertoca, que és el bàsquet, que són dos parts de 20 minuts cada part. Se podria fer? Sí. Hauríem de fer sortir la gent 5 minuts abans que acabés el segon quart perquè així poguessin veure l'últim quart sencer, també. Però jo crec que parlar-ho al final, la gent també ho entén. Vull dir, clar, nosaltres ens trobem en la situació i suposo
però,
que la Vanessa...
Perdona, Pere, però l'espectacle aquest que s'està fent no fan aixecar la gent cada 10 minuts i treure'ls fora i desinfectar-los?
No, mitja hora.
Ah, vale.
Mitja hora. És que la normativa és així, o sigui, cada mitja hora, en teoria... Tu has de fer sortir a la gent de que,
pues,
que
estiguis bueno,
en un espectacle i tornar a entrar. Que evidentment això no passe a tota la quantitat de...
Anava a dir.
D'espectacles, segurament, però bueno, cada un deu ser condicionat. Però tornant a lo nostre, jo buscava la solució intermitja, dir, vale, si a la gent li expliques bé de que, escolta, podràs veure fins al segon quart, minut 5, i des del segon quart al minut 5 fins al tercer quart, minut 5, que voldrà dir que haurà passat aquest espai de temps, que al final estem parlant de la, del quart d'hora de que es fa el descans, a, en aquest cas al bàsquet, són els 10 minuts famosos més o 5, doncs és el mateix, en certa home, manera, perquè llavors
jo, perdona, però jo crec que, com deia l'Albert, jo també estic d'acord que el problema està a l'accés, a l'entrar i al sortir, si a sobre no. Els fem entrar i sortir a la mitja part, mentre la gent està no. Asseguda, si estan ben separats...
No, Ricard,
no?
Jo t'explico l'experiència nostra que vam tindre fins que vam tindre públic. Nosaltres, cues no vam tindre mai. Una, dues, la gent abans d'entrar s'havien d'identificar, perquè a més, com a club, després signàvem el document i me'l guardàvem per si a casa hagués hagut algun problema de Covid per tindre localitzat a tothom, i demanàvem el DNI, el nom i el telèfon de cada persona. O en aquest cas, si entraria algun menor acompanyat de seu pare o la seva mare, però que tinguessin una vinculació. Se'ls agafava la temperatura, hi havia gel hidroalcohòlic tant a l'entrada i nosaltres inclús n'hi vam agafar per si convingués a dins a, entre la gent estigués sentada, per si algú es volia desinfectar. Per tant, en si, més controlat ja. Que això, no ho pots tindre. Evidentment...
Perdona. Et truco la dilluns vinent i seguim amb aquest tema i amb d'altres que et volia preguntar perquè ens hem quedat sense temps, que és un problema. Per cert, enhorabona, perquè heu tingut una gran victòria aquest cap de setmana.
Sí, esperem el proper cap de setmana, que a més jo em desplaço amb l'equip, de continuar la ratxa.
Bueno. Pere Roque, president del Club Bàsquet Pardinyes, enhorabona i, com sempre, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Una abraçada a tots.
Adeu, Pere.
Adéu.
Bueno, ens hem quedat sense temps. Anem directes cap a les dues. Bueno, és un tema que ja en seguirem parlant, eh? Que és clar, això no se solucionarà en una setmana i amb d'altres històries.
No, de moment no es tancaran ara 10 dies més.
Jo no ho sé, jo la setmana que ve és tota una incògnita.
Ja està.
Mare de Déu. Bueno, Albert Escuer, Xavi Pérez i Vanessa Ortega. Bona entrada d'any. Gràcies per estar amb nosaltres. Fins dilluns vinent.
Adéu.
Doncs apa, que segueixes ben informat aquí a COPE. Demà hi tornem, 12:20, puntuals com sempre. Una abraçada, salut i recorda, distància, mascareta i tot això.